en ombres. Amb Anna Ponsí.
Anna, com estàs?
Hola, molt bé, i vosaltres?
Prou bé de saludar-te. Escolta'm, avui des de fa uns anys ens semblaria allò impensable, és una cosa que ens explota el cap, però durant molt temps, Anna, hi va haver en una vitrina d'un museu un home negre dissecat, estem parlant del conegut popularment, que no despectivament, com el negre de Banyoles. Anna, formava part de la col·lecció d'Arder i es va exhibir al museu des de la seva inauguració el 1916 fins al, atenció, 1997, no fa tant, 1997.
81 anys exhibit, un home dissecat, negre, que formava part d'aquesta col·lecció d'Arder i, per tant, del museu des de la seva inauguració, com deies. Abans havia estat exhibit a la botiga que tenia d'Arder durant l'Exposició Universal de Barcelona el 1888. Tot i que s'havia identificat com a baxuana o pigmeu, en realitat es tractaria d'un home de l'ètnia buximana, que és pròpia de la zona de Sud-àfrica. Val. Després us explicarem exactament la confusió que hi va haver sobre l'origen d'aquest home. Tenia un cartell que posava Busquimada al Kalahari i de forma popular, com tu deies, però tampoc despectiva, o almenys això creuen els banyolins, era conegut doncs com el negre de Banyoles. Francesc d'Arder en treia pit el 1888.
Aquest home naturalitzat és únic al món. Es deu a l'audàcia del preparador francès Eduardo Berro. Aquest senyor, en un dels múltiples viatges que feia freqüentment a la recerca de notables exemplars que han enriquit molts museus d'Europa, va assistir a l'enterrament del cap d'una tribu. Juntament amb el seu germà, van convenir que a mitjanit, quan els parents i acompanyants del difunt s'haguessin allunyat del lloc on va rebre sepultura, anirien a desenterrar-lo. I una vegada, conduït a cap de bona esperança, preparar-lo tal com està avui.
Ho escrivia Francesc d'Arder el 1888 en un llibre, doncs per parlar justament d'aquest home. A la pàgina web del museu hi ha un escrit on s'explica també que, malgrat les pretensions del col·leccionista, no es tractava, com deia ell, d'un exemplar únic, ja que se sap d'altres persones de la mateixa ètnia que al segle XIX s'havien portat a Europa, doncs això, buximans o pigmeus que havien estat mostrats vius en parcs zoològics. Al Museu de l'Homme de París es guardaven fins fa uns anys restes també d'una dona buximana. Segons el museu, i sense que això estigui confirmat, el buximà de Banyoles hauria estat dissecat entre 1830 i 1832.
I tu l'has vist mai, Anna? Perquè jo t'he de dir que n'he sentit parlar molt, ho he vist a imatges, a diaris, a la tele, però mai he anat allò presencial a veure'l. Tu sí?
Sí, la veritat és que era la típica excursió que feies a l'escola, no? Quan eres més petit, anar doncs això, al Museu d'Arder de Banyoles, i la veritat és que la sala de l'home, com s'anomenava, era brutal. No només hi havia la vitrina del buximà, perquè, de fet, jo crec que tots pensàvem que era mentida, eh?
Sí,
que era de, sí, jo crec que pensàvem que era de cartró pedra, és a dir, com els gegants, els capgrossos.
Yeah,
perquè
yeah.
A més era petit.
Era petit i estava com acartronat, diguéssim, no? Era, no sé, no tenies la sensació d'estar davant d'un home real, no? T'he de dir que aquella edat, i ara ho confessaré, devíem tenir això, 9, 10, 12 anys, el que fèiem era ajupir-nos i mirar si se li veien els genitals. Ja em diràs,
Anna.
No, sí. És que a més ho recordo super, super, com molt clarivident.
Com a les nines, que els aixecàvem les faldilles.
Tots, a veure què hi havia sota.
Sí, tots fèiem això, no? I ell portava això, el que em dirien ara, un taparrabos, no? Una mena d'estora com de palla, que era com una faldilla, i també duia doncs, això, una llança, com ràfia també a la part del cap, no? Com donant-li sensació de guerrer, i una mena d'escut. També en aquella sala et deia que era molt brutal, perquè és que no hi havia només aquest senyor darrere d'una vitrina, sinó que hi havia pots amb fetus, amb diferents estadis de gestació en què tu podies veure, doncs això, un fetus doncs, amb 2 mesos, 3 mesos, a dins com d'un pot, entenc que devia ser formol. També hi havia com animals que havien nascut malament, deformats, hi havia, recordo, uns xais que havien nascut com enganxats i també estaven allà exposats.
Ai,
hi havia l'esquelet d'un goril·la. La veritat és que impressionava moltíssim, i més a aquella edat.
I la barreja, perquè dius, a veure, no?
Sí, la
i
barreja.
I que això fos excursió obligatòria o sortida de tots els col·les.
Tot
jo també recordo que nosaltres ens vam portar cap allà, no?
Sí, de la classe de Ciències Naturals,
sí,
no?
Sí.
Quina bogeria.
A veure, era interessant, eh?
No,
ja, el
clar,
que passa és que
ho veus en perspectiva, no?
Impressionava, tot i que això te n'adones amb el pas del temps, perquè en aquell moment jo crec que ho vivíem com, home, quedàvem parats, no? Però potser no ens donàvem tantes voltes com ara.
I escolta'm, la polèmica per l'exhibició de l'home negre, quan apareix?
Això va ser l'octubre del 1991. Un metge de Cambrils, Alfons Arcelén, que era d'origen haitià, va enviar una carta a l'aleshores alcalde Joan Solana, doncs demanant que es deixés d'exhibir l'home negre, no? El Buximà. Va saber de l'existència justament després de llegir una entrevista que l'alcalde havia fet parlant de la celebració de les proves de rem a la ciutat, a Banyoles, durant els Jocs Olímpics del 1992, i es parlava justament d'aquesta polèmica. Llavors, Joan Solà va entrar com a regidor de Cultura a Banyoles el 1983, va ser alcalde entre el 91 i el 99, i durant aquell procés doncs, va haver de viure tota aquesta situació. En Guillem Favo ha parlat amb ell, el 1985 diu que va consultar amb la Generalitat la retirada de l'home i diu que la Generalitat li va donar aquesta resposta.
Això no es va fer l'any 85, quan es va iniciar l'any 85, perquè la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya em va dir que era una bestiesa. Em va dir que això no s'havia de fer, que no es podia fer, que només faltaria que, any 85, que només faltaria que ens plantegéssim la retirada de totes les restes humanes que hi ha als museus d'Europa.
Uau, Déu-n'hi-do.
Això, com dèiem, era el 1985, ell ho remarcava. El cas és que la polèmica encara no havia esclatat amb tota la seva dimensió. Durant l'any 1992, l'any de les Olimpiades, i segons diu el museu a la seva web, va rebre una allau de visites amb 70.000 persones. Està considerat el rècord històric que ha tingut aquest museu. I després el que van fer, segons l'alcalde, va ser restringir la visita només a investigadors. Solana va rebre cartes, fins i tot de l'alcalde de Los Angeles, i els diaris acusaven els banyolins de racisme.
Si la ciutat rep això, què ha de fer l'alcalde d'aquesta ciutat davant d'aquesta agressió, d'aquesta calumnia, que és que Banyoles és una ciutat racista? Defensar-se davant d'això i posposar la resolució del tema de les restes exposades per més endavant.
Com que els acusen de racistes, ell decideix doncs, debatre-ho bé, amb tranquil·litat, fins i tot es reuneix amb la comunitat subsahariana del municipi, i la resposta que li donen és: mira, nosaltres, aquest senyor ja no té cap problema ni d'atur, ni de papers, ni de guanyar-se la vida, per tant, nosaltres tenim altres problemes i altres prioritats. És curiós, no? Al final també és veritat que si tens unes necessitats bàsiques per cobrir, el tema aquest segurament és secundari. No, no ho sé, la veritat és que aquesta és la resposta que diu l'alcalde que va rebre en aquell moment per part de gambians, senegalesos que vivien o viuen a Banyoles.
I en paral·lel, Anna, el metge de Cambrils que ho denunciava inicialment, doncs seguia amb la croada, eh?
Exacte, Alfons Arcelén reclamava sempre que podia doncs això, la retirada del Buximà, i de fet el 1996 es reactiva la polèmica quan demanava, ho sentirem ara, el president Jordi Pujol, que complís amb el seu compromís de retirada.
Yo no hice ninguna manifestación, ninguna declaración durante las Olimpiadas. Terminadas las Olimpiadas, 6 meses más tarde, yo escribí una carta al presidente, nunca, pues, recordándole la promesa que me había hecho, y hasta ahora no me ha contestado.
Aquest metge deia: jo no he volgut fer polèmica amb un esdeveniment internacional com eren els Jocs Olímpics, però aquí no esteu fent el que jo us estava demanant. I el cas és que fins al 1997 no es tanca definitivament la Sala de l'Home. Sala de l'Home perquè també no només hi havia l'Uximà, sinó que també, com us deia abans, hi havia aquests fetus, no?, dins de pots, en formol. I llavors, clar, a partir d'aquí, el cos de l'home dissecat es trasllada als magatzems del museu i no és fins l'any 2000, 3 anys després, que no arriba el conveni amb l'Estat pel qual doncs, es fa càrrec de les restes d'aquest home per poder-lo traslladar al seu lloc d'origen.
Déu-n'hi-do. Anna, va ser tot un procés llarg i a més, d'última hora secret, eh?
A veure, hi havia molta expectació mediàtica. Pensa que Arcelén havia mobilitzat fins i tot la UNESCO, també la Unió Africana, i aleshores, doncs, per evitar precisament que es poguessin agafar imatges de com es feia aquest trasllat, les restes justament es van portar i es van moure de nit cap al Museu Antropològic Nacional de Madrid. Allà van desmuntar el negre de Banyoles tal i com l'havíem conegut, el van posar en una caixa, les poques restes òssies que quedaven, el crani, els braços, les cames, i van ser traslladades a Gaborone, que és la capital de Botswana. Allà hi va haver com una mena de cerimònia multitudinària, ho explicava l'ambaixador espanyol justament a Botswana. Explicava d'aquesta manera el funeral.
La cerimònia ha sido una cerimònia vistosa, con gran colorido, como corresponde a esta parte de África, pero ha sido una cerimònia bien organizada, sin sorpresas, sin estridencias. Ha habido una intervención del ministro de Asuntos Exteriores, de aquí, de Gabarone, el representante de la UA, y yo mismo he intervenido como el representante del gobierno español, y la verdad es que yo me he quedado bastante satisfecho.
L'acord pel trasllat es va firmar a Madrid, prèvia aprovació del ple de l'Ajuntament. El va firmar l'alcalde de Banyoles, que aleshores ja era Pere Bosch, i el secretari d'Estat de Cultura i Esports i el subsecretari del Ministeri d'Afers Estrangers. El Ministeri d'Afers Estrangers es va fer càrrec del cost del trasllat d'aquestes restes que van arribar a la capital de Botswana el 4 d'octubre de l'any 2160 anys després que uns francesos, uns germans, el germans Berró, que eren taxidermistes, desenterressin el cos i el dissequessin. El cas és que els periodistes Julià Badenes, Xavier Aldecoa i Banà, 10 anys després, van trobar el lloc on havia estat enterrat aquest buiximà i van descobrir que era el punt on es col·locava el banderí per llançar el córner a la porteria d'un improvisat camp de futbol que s'havia instal·lat justament en aquest parc de la ciutat. Aldecoa i Badenes descrivien en aquell moment, fa 10 anys, el terreny com ple d'escombraries, deixadesa, moltes pedres. Dèiem que d'això fa 13 anys, doncs no sabem exactament com deu estar avui.
De fet, Anna, tenim una sorpresa, eh? Aquesta és la crònica que ens envia la Júlia Badenes.
Doncs vam anar a veure com estava 10 anys després la tomba del Negre de Banyoles i vam tornar amb una cançó. Era l'octubre del 2010, just feia una dècada que les restes del Busquimà havien estat enterrades amb tots els honors en una cerimònia a Gaborone, a la capital de Botswana. El primer que vam fer va ser intentar localitzar el punt exacte on estava aquesta tomba i no va ser fàcil perquè no estava marcat als mapes i quan preguntàvem a la gent ningú no ho tenia del tot clar. Sabíem que estava en un parc i finalment la vam trobar. Però el que vam trobar no va ser exactament el que esperàvem. La tomba feia de córner, de porteria pels nanos que passaven les tardes en aquell parc jugant a futbol. Un extrem de la porteria era el memorial i l'altre era una pila de maons que havien col·locat aquests nanos. No us imagineu un memorial, una escultura solemne. Segur que feia 10 anys ho havia estat, però allà no s'hi havia fet cap manteniment en una dècada i les males herbes creixien per tot arreu. I el rètol explicatiu de la història d'aquell home, que estava escrit en anglès però titulat El Negro en castellà, amb prou feines es podia llegir perquè estava tot oxidat. Sabeu que esteu jugant a futbol al costat d'una tomba? Els hi van preguntar aquells nanos. Sí, però aquí no tenim gaire camps de futbol per jugar i aquest està prou bé, ens va dir un. Estàvem allà parlant amb aquests nanos i se'ns va acostar un grupet de noies curioses que també els sonava la història del Negre de Banyoles perquè de petites els havien ensenyat a l'escola una cançó que encara cantaven. Era una cançó en anglès que venia a dir El Negro, que ho deien en castellà, va venir d'Espanya amb un avió dels Boers.
Doncs déu-n'hi-do el que descriu la Júlia, Anna?
Que bé tornar-la a escoltar a l'antena de la SER, quina il·lusió. Doncs sí, perquè la sensació és una mica aquesta, i els Boers són això, els blancs, no?, que han portat el negre amb avió. O sigui, tot una mica esperpèntic i la veritat és que, vista en perspectiva, déu-n'hi-do quina història.
Sí, sí, per cert, que es va saber que el buiximà no era de Botswana.
Exacte, a sobre hi va haver aquesta sorpresa. És a dir, Aldecoa explicava en un article a La Vanguardia que els ciutadans del país es van sentir primer una mica estafats quan van veure arribar una caixeta petita amb alguns dels ossos. Pensaven que els espanyols els estaven enganyant perquè ells havien vist amb imatges a través de la televisió, a través dels diaris, que el que havia exhibit era el cos sencer d'una persona negra i aleshores arribaven allà amb una caixeta, no? Però no només això. Quan el procés de repatriació estava ja en marxa, es va saber que el buiximà havia crescut i havia mort realment a Sud-àfrica i no a Botswana. Però tot i així el país doncs, va decidir acollir-lo i amb els pas dels anys, després ho explicaven la Júlia i també el Xavi, va caure doncs, això, amb l'oblit, bàsicament, perquè el que deien és que ho veien més com una polèmica internacional que ells no els anava ni els venia gaire.
Doncs déu-n'hi-do quina història, eh? La del Negre de Banyoles, el conegut com a Negre de Banyoles. En fi, Anna Ponsí, mil gràcies com sempre i
gràcies,
ens retrobem la setmana vinent.
T'he de dir que fent aquest programa, o sigui, aquesta secció, vaig descobrir una cosa molt curiosa i és que si tu poses Negre de Banyoles al Google et sortirà un programa que jo crec que va passar força desapercebut que es feia a la televisió pública catalana que es deia El Negre de Banyoles, que estava protagonitzat per un noi negre que entenc que per l'accent és de Banyoles, que el que feia era aprofundir en la vida d'escriptors catalans, no? Mercè Rodoreda...
Mira, Josep Maria Espinàs, acabo de trobar ara mateix.
Exacte.
Que bo.
Per tant, és molt bonic que s'hagi reconvertit el Negre de Banyoles doncs, en una cosa cultural en el fons, no? Protagonitzat per una persona negra també, segurament de Banyoles, explicant doncs, històries de la literatura catalana.
Absolutament, allò de capgirar els prejudicis i tantes altres coses, eh?
Sí, sí,
està molt
bonic.
Doncs mira, ho podeu recuperar a la web. Anna Ponsí, abraçada enorme.
A vosaltres, petons.
Que vagi bé.
Penombres, amb Anna Ponsí.